Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bona tarda, us informa Sergi Molero. A partir de l'1 de febrer serà obligatori portar casc per circular en patinet a Barcelona. Ho ha avançat la tinenta d'alcaldia de mobilitat de l'Ajuntament de la capital catalana, Laia Bonet, a la Comissió d'Urbanisme i Mobilitat. La mesura entrarà en vigor un cop s'aprovi la modificació de l'ordenança de circulació de vianants i vehicles al ple d'aquest mes de novembre.
Són l'obligatorietat del casc, que només una sola persona podrà utilitzar el patinet, el vehicle de mobilitat personal, i per tant no hi podran anar dues. Hauran de comptar amb els elements de seguretat necessaris per la seva circulació, com llums davanteres i posteriors, i a més també es clarifiquen molt més els espais per on poden circular i on en cap cas poden circular, com per exemple les voreres.
Un cop aprovat, l'Ajuntament farà una campanya informativa i podrà sancionar els conductors de patinet que no portin casc. La data, doncs, és l'1 de febrer. La nova ordenança també prohibeix aparcar motos a la vorera dels accessos de centres educatius i hospitals. Més notícies, Natàlia Ramon.
Els càmpings de Catalunya i la Generalitat crearan un grup de treball que determinarà el risc d'inundabilitat de cada una de les instal·lacions. El sector s'ha reunit amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i ha demanat celeritat per fer els informes de cara a introduir les millores que siguin necessàries. Barcelona, Joan García, bona tarda.
Bona tarda. Treballar plegats, administració i sector, fer-ho ràpid i veure la situació cas per cas. És el que n'ha sortit de la reunió dels responsables dels càmpings amb Salvador Illa, a qui li han reclamat subvencions per obres de millora i sistemes d'alerta i també agilitat administrativa, sobretot de l'Agència Catalana de l'Aigua i Protecció Civil en els informes. Miquel Gotanegre, president de la Federació de Càmpings.
El sector està fent la feina, però en molts casos està frenat per manca d'informes, no? La manca de celeritat per part de l'administració ha frenat moltes millores, no? Inclús temes de millores en termes de gestió de risc.
Joan García, Catalunya, Ràdio Barcelona.
El president valencià Carlos Mazón ha triat un militar retirat per liderar la reconstrucció de la Dana. Francisco José Gan Pampol serà el nou vicepresident per a la recuperació econòmica i social i el nou home fort de l'executiu. Pampols, nascut a Figueres i sense experiència política, va ser tinent coronel. Havia tingut responsabilitats en els serveis d'intel·ligència de les Forces Armades i ha participat en la reconstrucció de l'Afganistan. A la direcció del PP celebren el nomenament. El mateix Alberto Núñez Feijóo ha deixat clar que n'estava al cas i adverteix Mazón que de l'èxit de la reconstrucció en depèn la seva continuïtat al capdavant de la Generalitat Valenciana.
Pimec es persona davant la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per l'OPA del BBVA al Banc Sabadell. La patronal de la petita i mitjana empresa reclama que s'escolti la seva opinió com a part interessada i alerta que l'operació podria alterar significativament la competència al sector bancari. Pimec preveu que si la fusió tirés endavant, tindria efectes directes en les condicions de finançament de les empreses. Segons un estudi de l'Observatori de la Pime, la disponibilitat de crèdit es podria reduir un 8%, que es tradueix en més de 54.000 milions d'euros en préstecs.
I encara de l'actualitat econòmica del dia, us expliquem que Grifols considera insuficient la valoració de l'empresa que ha fet el fons d'inversió canadenc Brookfield, que planteja un OPA juntament amb alguns membres de la família fundadora de la companyia. Brookfield ha fet una oferta per valor de 6.450 milions d'euros, cosa que significa uns 10 euros i mig per acció. Després de conèixer l'oferta, les accions dels laboratoris han caigut un 6% a la borsa, tot i que poc després s'han anat recuperant. El comitè de la transacció del Consell d'Administració de Grifols creu que Brookfield infravalora el potencial de l'empresa i ja ha avançat que desaconsellarà als accionistes que l'acceptin. I ara els esports amb Ruth Vilà.
Rafa Nadal obre l'eliminatòria de la Copa Davis entre Espanya i els Països Baixos, que es disputa a Màlaga. El neerlandès Van de Zandschulp domina ara mateix el partit, que és el primer set. De moment guanya el neerlandès per 5-4 i, a més, el servei d'aquest joc guanya per 40-0. El comiat de Nadal, que es retira després d'aquest torneig, és el gran atractiu de l'eliminatòria. La jugadora del Barça, Clàudia Pina, torna a la selecció espanyola de futbol després de 2 anys d'absència pel conflicte entre les futbolistes i la federació. La Blaugrana i dues de jugadores del Llevant Badalona, la catalana Berta Pujades i Macarena Portales, són les principals novetats per als dos amistosos que han de jugar pròximament. Hi ha en total 9 catalanes a la convocatòria. Entre les absències destacant les d'Irene Paredes i Jenny Hermoso. El Granollers rep el Gorkin Zabrze polonès a la Lliga Europea d'handbol. El partit de 6:45 es podrà seguir per Esport 3. A la Champions masculina de waterpolo, 5a jornada de la fase de grups. A 6:15, d'aquí un quart d'hora, comença l'Olympiacos Sabadell. I a 8:00, l'Atlètic Barceloneta Jadran de Montenegro. I a la Lliga de Futbol Sala tenim avui un Valdepeñas Barça a 9:00, també per Esport 3.
Fins aquí les notícies.
I ara entrem al búnquer.
Tal com està Menorca, el mes d'agost van a Menorca encara, ja són un tipus de gent.
La gent que s'ha tatuat fars de Menorca
a
l'esquena...
Ah, sí? Això es fa ara?
Ua, mare de Déu, si es fa.
Fars de Menorca.
Cuidado, sí. Fars amb T.
No. Faros.
El far.
No l'eslògan. Farts de Menorca. No en volem saber res més. No.
Oh! Són els menorquins els que estan fars de la resta del món.
Sí. Aquest tatuatge sí que està bé.
Aquest
fars,
està bé.
No vols dir el dibuixet,
el dibuixet del far?
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neu Rossell, de dilluns a divendres, a 12:00 a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
A Catalunya Ràdio, de 4-7, la tarda de Catalunya Ràdio. Amb Vicent de Carot.
Passen 6 minuts de les 6 de la tarda. Marta Pérez Verge, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, quina expressió vens a descobrir-nos avui, que és dimarts, com cada dimarts, sobre 6:15, les 6 de la tarda, ens visita la Marta Pérez Verge i ens parla de llengua i de patrimoni. Avui comencem amb una expressió. Quina?
Doncs avui l'expressió ens la porta el forense Narcís Bardalet en una de les seves intervencions al programa La Selva, de Xavier Grasset.
Però bueno, jo conec, repeteixo, no em vull ser pesat, conec els forenses que hi han. I poso les mans i els peus al foc, que són persones altament qualificades.
Les mans i els peus al foc.
Exacte, ens diu, poso no les mans, sinó les mans i els peus al foc, fent referència a l'expressió posar les mans al foc, que la fem servir per assegurar la certesa o la seguretat d'una cosa. En aquest cas, ell n'està tan segur que no només hi posa les mans, sinó que també ens diu que hi posa els peus.
Ah, que sí, posa-ho tot, Narcís.
Tot. D'on ve aquesta expressió? Ens hem de desplaçar a l'edat mitjana, a l'època en què se celebraven els anomenats judicis de Déu o ordalies, que eren molt habituals a Europa entre els segles 10 i 12. Ja us avanço que l'explicació és una mica gore, de sang i fetge.
Ai, abans ho hem dit i he pensat, a veure què em porta aquesta mossa.
En què consistien aquests processos o judicis? Per comprovar la innocència de l'acusat, se'l feia passar per diferents proves. Es diuen proves, però més que proves, eren tortures que cada vegada eren més cruels. Es considerava que si l'acusat era realment innocent, gaudiria de la protecció divina.
Però a veure, això és un parany. No, jo et torturo. Si estàs al costat de Déu, ja et salvarà.
Exacte. Home. Per tant, si Déu està al seu costat, té aquesta protecció divina, serà immun als torments a què sigui sotmès aquella persona. Només us parlaré d'una tortura, que és la que té a veure.
Gràcies, Marta. Només una.
És que, clar, per fer la secció em documento i he llegit unes barbaritats...
No has dormit en tota la
setmana. Que a mi m'afecten aquestes coses. L'expressió que té a veure amb... la tortura que té a veure amb l'expressió d'avui es feia amb ferro roent.
Ai.
L'acusat o bé havia de caminar-hi per sobre, o bé agafar-lo amb la mà, o si els jutges ho decidien, es demanava a l'inculpat que posés les mans directament a les brases o a les flames.
Però algú mai havia sortit declarat innocent?
No.
Clar.
En realitat, no. Relacionat amb aquest origen, s'ha de dir que, i aquí continua la frase dient, posaria la mà al foc i no cremaria. Que ve d'aquí. No, de fet, buscant la informació, això és una de les tortures que es feien molt en bruixeria i totes sortien inculpades. Joana d'Arc, per exemple, també va ser cremada a la foguera i no va tenir cap... no la va salvar cap déu que deixés que fos.
O sigui, no era bruixeria, era ciència, amigues. Ai, sortim de posar la mà al foc i ara anem a... Com podem dir en català
El refrany que us porto avui és unos tenen la fama i otros carden la lana.
Oh, i tant.
O unos crien la fama i otros carden la lana. Hi ha diferents maneres, però aquestes, tant una com l'altra, la fem servir per referir-nos a aquells qui s'emporten els beneficis o les recompenses d'una acció sense haver-se esforçat o treballat massa per aconseguir-ho. Aprofito l'expressió que hi ha qui la diu en català igual, exacte, que en castellà, uns tenen la fama i altres carden la llana, per explicar-vos justament l'origen de la paraula cardar.
Yes! El procés... Quina era del Fran, aquesta?
El procés, en aquest cas, anem cap a cardar la llana, que és l'origen també de la paraula cardar, eh? Referida més en el sexe. Però en aquest cas, cardar la llana consisteix a netejar, arrenglar i individualitzar les fibres de la llana o altres materials com el cotó i el lli, i és important fer aquest procés per obtenir un fil de qualitat. Doncs bé, per fer aquest procés laboriós, antigament es feia servir el fruit sec d'una planta que s'anomenava, bueno, que s'anomena cardó o cardot, que té forma de pinya i les seves punxes feien la funció de pinta. D'aquí el verb cardar.
Quan que no s'assequen, és el card, eh?
S'assembla molt. Jo crec que són de la família perquè en aquest cas són un palet més gran i més allargat i seques s'enganxen totalment. Pots trobar pels marges i se t'enganxa la roba. Doncs aquestes les ajuntaven i les feien servir per cardar la llana. Aquest procés, posteriorment, es va doncs, fer amb cardes, que són dues pales planes de fusta amb una de les cares plenes de puntes de pues fines d'acer que fan la mateixa funció que el cardó sec. I com podem dir aquest refrany en català?
Com podem dir-ho? A veure.
Tenim diferents opcions. Començo per la que m'agrada més a mi. Uns el pasten i els altres el tasten.
Home, aquesta és bona, eh? I a més rima, que saps que m'agrada que rimi.
Per això comencem amb aquesta.
Uns el pasten i d'altres el tasten.
Sí, hem anat cap a l'ofici de forner perquè ens diu que uns treballen la pasta per fer el pa, que manualment també és un procés laboriós i que vol molt de temps, i els altres es mengen ja el pa fet, s'emporten la recompensa. Però tenim altres maneres de dir el mateix. Uns cullen les flors i els altres les espines.
Volem dir, mira, tan lluny no anaven, eh?
O els cansats fan la feina.
Boníssima. Em quedo amb uns el pasten i els altres el tasten. I avui amb la Marta acabem amb una mica de patrimoni. Avui marítim. Cap on ens portes, Marta?
Avui us porto cap al conjunt més complet i més ben conservat de salvament marítim de Catalunya i la Mediterrània. I alguns diuen fins i tot que del món. És una visita imprescindible.
A veure, on anem? On anem?
Anem cap a Sant Feliu de Guíxols, on ens espera una preciosa caseta de salvament de nàufrags d'estil modernista, que es pot visitar i es troba al Turó dels Guíxols, un esperó natural que divideix la badia guixolenca en dues parts i que abans de construir aquesta caseta va tenir diferents usos. S'hi va establir un poblat ibèric, va ser el primer moll de la vila i també va acollir malalts contagiosos, entre altres.
Que guai, aquest punt. Tranquils, sí. Que ja no contagien, eh?
Els deixem allà, a la badia aquí, a la turonet d'aquí davant, i ja està. Això també passa a Sant Sebastià. Va ser construïda a finals del segle XIX, en un moment dolç d'aquest municipi. Eren anys de gran prosperitat econòmica, gràcies a l'auge de la indústria dels taps de suro i també del comerç amb Amèrica. Una mostra d'això és que va ser la mateixa vila qui va poder finançar amb recursos propis la construcció d'un ferrocarril de via estreta fins a Girona, l'any 1892. Trinco-trinco, els vilatans la van pagar. Però no ens desviem del tema. A l'interior d'aquesta caseta que us porto avui hi podem veure un bot de salvament construït l'any 1897.
Pretitànic, eh?
Un bot capdavanter de la tecnologia marítima de l'època perquè era autorredreçable i insubmergible.
Què vol dir autorredreçable?
Vol dir que quan es anava
tombava,
es tornava a col·locar
quan
bé.
Es curava com un tentatí, això que diuen en castellà, eh?
Ell tornava a la seva posició i no es podia submergir. Justament per aconseguir fons econòmics es feien exhibicions amb aquest bot. I qui s'allistava al bot salvavides? Doncs no tot eren mariners i pescadors. També hi havia treballadors del món del suro, també pagesos, tots voluntaris, que no dubtaven embarcar-se en un bot per salvavides. A tots els que acudien a la caseta per ajudar en aquestes tasques de salvament se'ls donava un premi. El primer que arribava tenia una gratificació més alta que el segon, i així successivament. Mm-hmm. I també, fins i tot, es donaven unes medalles al rescat.
Carai,
sí.
En tens alguna?
No en tinc cap, però si es va allà, com que es pot visitar perquè hi ha el museu, pots veure tot el que envolta, perquè a més és un element molt complet i pots veure tots els canons, les cordes que es tiraven, vull dir, és tot el conjunt molt, molt complet i recomanable de visitar. Des de la caseta, el bot ens hem d'imaginar que era estirat fins al mar per 5 cavalls, 2 per cada banda i un per davant. Clar, com us podeu imaginar, això era molt poc pràctic. I llavors, com que pesava molt i es feia molt difícil baixar i pujar el bot del penyal cada vegada que hi havia una necessitat, la Junta Local va demanar el 1901 permís a l'Ajuntament per construir una caseta més a prop del mar.
En una fotent viatges, no?
Què passa? Que si fem números, l'ús de la caseta de salvament marítim dalt del turó va durar poquíssim, res. Perquè es va construir a finals del segle i el 1901...
Ja estaven habilitant la prop del mar.
Per tant, va durar molt poc, però es conserva molt bé i recomanem que es visiti.
Doncs ja ho sabeu, si voleu anar a visitar aquesta... Com has dit? Aquesta...
Caseta de salvament marítim.
Caseta de salvament marítim a Sant Feliu de Guíxols. Allà us espera aquesta caseta de salvament de nàufrags d'estil modernista que avui ens acosta a la Marta Pérez Verge. Marta, moltes gràcies.
A vosaltres, com sempre.
Dimarts que ve més. Més refranys, més dites populars, més expressions i més patrimoni. Gràcies, Marta.
A vosaltres.
Home, Àlex Montoya, bona tarda.
Hombre.
Home, què fa vostè aquí assegut?
Hola.
Sílvia Comet, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Celeste.
Sí.
Em vaig menjar
cantant, no?
Em vaig menjar els dos capítols i dic, merda, no surt l'altre fins al dimecres.
No, clar, ho vam dir, ho vam dir.
Ja ho sé, però que va passar
trams, per... Però tu deies que t'agradava això de no tenir-los tots junts.
M'agrada menys quan no m'ho espero. Llavors dic, hòstia...
Quan t'agrada molt la sèrie...
Costa. Va, fem una pausa, però us dic, una pausa de 2 minuts 8 segons. De veritat, no marxeu lluny, perquè de seguida sèries i pel·lis amb l'Àlex Montoya i amb la Sílvia Comet.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot. Catalunya és terra de mar i d'una tradició pesquera que porta el millor peix i marisc del Mediterrani a la teva taula.
Saborós, saludable i molt fàcil de cuinar. Vine i deixa't aconsellar les peixateries de confiança.
Salut, qualitat, tradició i sabor a la teva peixateria de proximitat. Ben a prop teu, sempre amb el millor peix i marisc.
Gremi de Peixaters de Catalunya. Peixateries de confiança. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Abans que el teu dia soni així... Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabalin. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Mersa i Banc.
La Fundació Òpera Catalunya presenta Tosca de Puccini. Una òpera de passions incontrolables, gelosia, venjança, amor i traïció.
Del 29 de novembre al 3 de desembre a la Faràndula de Sabadell i el 7 de desembre al Palau de la Música Catalana.
Deixa't endur per les passions d'aquesta obra extraordinària.
Entrades a operacatalunya.cat.
Mama, què hi ha per sopar?
Carinyo, avui tenim un plat boníssim d'allò que ja vaig donar l'any passat amb guarnició de és que jo hi ajudo en altres causes.
I de segon?
De segon toca saltejat de ho sento, tinc pressa.
Una altra vegada?
Aquest any el Banc dels Aliments vol recollir més aliments que excuses. Participa al Gran Recapte els dies 22 i 23 de novembre.
Els vincles durant dècades entre explotació sexual, càrrecs públics i funcionaris de l'Estat.
5 persones han estat detingudes per la implicació en una xarxa de prostitució de menors.
Alcalde, el fiscal, un juez era cliente nuestro.
Había más socio.
El teniente coronel.
Sí, és el de la guitarra.
Una investigació de 3CAT. Murs de silenci, Gran Escala 2000, Nits sense ficció, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Passen 4 minuts d'un quart... O sigui, tu va dient, eh? Ojo! I heu callat, eh?
Fet bé, eh?
Molt bé, no? Passen 4 minuts d'un quart de 7 de la tarda. Amb la Sílvia Comet i l'Àlex Montoya descobrim què trobem tant a plataformes com a sales pel que fa a cinema i a sèries. Avui comencem... Amb què comencem?
Abans de començar. És que hi ha la notícia...
Para-ho tot.
Clar, no, para-ho tot, perquè aquests dies s'ha fet publicar la notícia serièfila de l'any.
Ai, posa música d'atenció o alguna cosa important.
A veure. No, aquesta no.
No, aquesta.
Aquesta tampoc.
No.
Aquesta tampoc.
Pobre
una altra. Aquesta.
Aquesta tampoc.
Però quina vols?
La del guió.
Ah, la del guió, la primera del guió, Fran. Val. I ell ha anat i dret cinturies, a veure si encerta, pobret.
Fran, we love you.
Què ha passat?
Doncs ha passat...
T'identifiques o no?
No.
No, és que tenim una...
Hi ha un salt.
Sí, hi ha un salt.
Generacional. Aquesta és la cançó de Luz de Luna. Luz de Luna.
Ah, però em sona la sèrie.
Mítica, icònica sèrie que va descobrir Bruce Willis, sèrie de detectius, que era una sèrie de detectius molt... poc, molt poc convencional, molt divertida. A mi em sembla una de les sèries més creatives. És una sèrie de finals dels anys 80, segurament una de les sèries més creatives de l'època.
Em recomanes veure-la ara?
Molt. Bueno, jo no l'he tornat a veure de dia.
Jo tampoc.
No l'he tornat a veure.
Jo tampoc, però va ser pionera en moltes coses. Jo tinc el record de veure-la molt joveneta, i després fer un salt, que segur que pel mig hi va haver altres sèries que feien coses per l'estil, però fins que no vaig veure Ally McBeal, que era una sèrie que em xiflava, que vaig pensar, veient Ally McBeal, això ho he vist a Luz de Luna.
Sí. Que també era una sèrie d'advocats, perdoneu.
Era detectius. Era una agència de detectius, agència de detectives Luz de Luna, Cybill Shepherd i Bruce Willis.
Sí, tant, la imatge sí que la tinc.
Clar, Bruce Willis, que el primer que feia, va ser on el vam descobrir. I aleshores és una agència de detectius, bueno, que igual t'investigaven un crim, que t'investigaven un cas d'infidelitats.
Una mica de tot.
Sí, però eren capaços de cop i volta convertir fer un episodi musical, per exemple, o fer un episodi en blanc i negre, com si fos una pel·lícula clàssica als 40.
Gènere, no?
Era una sèrie molt creativa, una sèrie molt trencadora en moltes coses. Jo no sé com ha aguantat, no ho sé, però sí que sé que no s'havia pogut tornar a veure. Crec que havien editat les dues primeres temporades amb DVD, a l'època quan existia el DVD, us en recordeu?
Sí, anys de.
I ara, 24 de desembre, vigília de Nadal, quin regal tan bonic de Nadal, Filmin ens col·loca les 5 temporades, les 5... El que m'han explicat és que no estarà doblada, només estarà en versió original, per un tema de drets del doblatge.
Gairebé millor, eh?
Perquè... Però el doblatge estarà bé, però sí. Sí, sí, o sigui, jo feliç.
És que jo recordo que l'any passat, Filmin, no era per Nadal, era per Reis, va fer un altre regal d'aquestes característiques, que va ser Doctor en Alaska.
És veritat, que ho vam comentar.
Sí. Clar, és que sempre estem parlant de novetats, però s'agraeix molt que algunes plataformes rescatin joies antigues, que val molt la pena. Clar, no sé com quedarà actualment Luz de Luna, no? Si compleix els requisits, perquè
home, això però s'ha de mirar sabent que el context era un altre.
Efectivament, amb els ulls d'aquella època, no? Però la veritat és que la jefa era ella.
La
jefa de l'agència de detectius era ella.
Bon punt de partida.
I després era d'aquelles primeres sèries que sortien les dones que anaven a l'oficina elegantment vestides i amb ambes.
Una mica estil Armes de Mujer.
Sí, exacte.
Aquesta sí que la recordo.
Doncs així, una miqueta així.
M'agrada molt. Sí, Luz de Luna, la podeu recuperar a Filmin.
Ja ho recordarem, que això encara falta un mes, però sí, ja ho recordarem.
I us he de dir, això és un tema personal que vam parlar a Monti, la Sílvia i jo. Que vaig descobrir que Love Actually tenia una minisequeleta.
Sí, és un especial de televisió que vam fer fa, no sé, 4 o 5 anys, on recuperaven algunes de les històries de la pel·lícula. Com, bueno, 15 anys més tard. Crec que era pel 15 aniversari, si no m'equivoco.
Estem molt nadalencs ja, eh?
Sí, estem molt tontos.
No hi ha Nadal sense Love Actually.
Sí. Doncs l'Àlex la
també,
va trobar.
Que també, amb els ulls d'avui també hi ha algunes coses de Love Actually que patinen una mica, però bueno.
Ah, clar, però és context.
Deia pel que dèiem de Luz de Luna, no?
T'anava a dir que l'Àlex ens el va passar, ja l'he vist, està bé, però es nota que és per un format de televisió, que no és una continuació. No. Però si teniu ocasió, doncs recupereu-lo. Crec que no està penjat a cap plataforma, ara per ara.
No, us hauré de passar jo.
D'on el devia de treure?
Tinc un amic a Londres.
Tinc un amic que té un amic.
Que té un amic. A Birmingham.
Va, a tot això, Luz de Luna, Filmin, i nosaltres ja comencem a posar la puteta cap al Nadal. Celebrem l'arribada de Luz de Luna i comencem les recomanacions amb una sèrie que encara trigarà uns dies a arribar a la plataforma, però que ara mateix es pot veure ja als cinemes. Es diu Los Años Nuevos.
¿Cómo has estado todo este tiempo, Oscar?
Está bien. Mal, bien. La vida.
M'ho heu d'explicar, això? Una sèrie que es podrà veure als cines?
Sí, sí, és complicat, i en el moment que diguem les dates i tot això, heu d'agafar paper i boli, el mòbil, on apunteu les coses, perquè és enrevessat.
D'acord.
Es pot veure als cines durant uns dies i es pot veure a la plataforma amb unes dates concretes. Després arriba un moment que ja estarà completa a la plataforma, com sempre.
Esteu els dos entusiasmats amb aquesta sèrie de Rodrigo Sorogoyen.
Per mi és la sèrie de l'any, és igual d'on sigui.
Uau.
I és una de les millors propostes audiovisuals de l'any. És una passada.
Uau.
És una passada. És una passada.
Portem uns dies que només quan sortim al carrer comentem Los Años Nuevos.
De veritat, però ja l'heu vist a vosaltres.
Sí, sí.
Punyeteros.
El tema és que és una sèrie dividida en... És una sèrie que té 10 capítols. És la història d'una parella, d'un noi i una noia, en 10 caps d'any. Des de l'any 2014 fins l'any 2024. cada episodi passa o el dia 31 de desembre o el dia 1 de desembre o la nit del 31 o l'1 de desembre.
Crec que em veu recomanar una sèrie.
Gener, perdó.
Una sèrie que estava basada en una peli que tenia, sí, que es deia Sempre el mismo día.
Sí, existeix aquesta sèrie.
Oh, d'acord. Però no té res a veure, amb
no,
això.
No, no,
té res a veure. Aleshores, diguéssim que està dividida en dues parts. La primera part és dels episodis 1 al 5, que és el que ara mateix es pot veure en algun cine, jo crec que només els cinemes Verdi de Barcelona.
Només els cinemes Verdi de Barcelona i només fins dijous. Teniu temps fins dijous de veure la primera part de 5 capítols, els Verdi. I després...
Que de totes maneres, aquesta primera part, el divendres 28, ja estarà a Movistar.
D'acord, si voleu veure en pantalla gran... 5 capítols al cinema Verdi fins dijous.
Fins dijous, fins aquest dijous.
Per tant, avui, demà i dijous inclòs.
Exactament. La segona part també la podreu veure en pantalla gran al Verdi el 29 i el 30 de novembre i a Movistar Plus la trobareu ja completa amb els 10 capítols el 12 de desembre.
Per tant, la gent fora de Barcelona, aquesta primera part de 5 capítols a Movistar a partir del 28 de novembre i si voleu veure-la ja completa amb els 10 capítols el 12 de desembre a Movistar Plus.
Correcte.
O sigui, és una sèrie llargueta, extensa i intensa, però val la pena invertir en poder veure una sèrie d'aquestes característiques en pantalla gran, jo penso, però és igual, si no a casa us encantarà igualment.
Jo l'he vist al cine i l'única pega que li trobo és que, clar, els 5 primers capítols deuen ser cosa, no arriba a les 4 hores, però són 3 hores llargues, I han fet un muntatge que va tot seguit. És a dir, recordo...
No pot respirar.
Ens va fer un passe i els vaig preguntar, fareu una miqueta al mig, no?
No.
Perquè hem d'anar igual al lavabo, alguns, no? Segons quines hores tenim, doncs igual... Escolta'm, no em va caler. No vaig mirar
la llotja. Et vas quedar atrapat, eh?
Em vaig quedar atrapat des del primer minut. És una sèrie... És una sèrie que parla... És que tampoc sé si destapar-ho gaire, no?
No s'ha de destapar, però l'amor i el pas del temps són els motors de la història.
28 de novembre a Movistar, m'ho estic apuntant al meu calendari.
I aleshores aquest joc temporal que fa, que és cada capítol ha passat un any, t'ajuda a veure l'evolució dels personatges d'una manera molt especial i l'evolució de la pròpia història que tenen aquests personatges, aquestes interaccions que tenen entre ells, no? Que no, tampoc explicarem aquí...
M'apassiona,
m'apassiona,
ja està.
Però és una sèrie que té tot. És, rius, t'emociones, i sobretot jo crec que una de les grans coses és que t'hi veus. O sigui, jo m'hi veia tot el rato.
Wow. O sigui, amb aquests cap d'any, a la reunió de cap d'any on està la colla dels amics, tu hi podries ser.
Wow.
Després, quan hi ha nens pel mig, tu hi podries ser. Quan tenen les primeres complicitats, podries ser tu. Quan catacrac, també podries ser tu. O sigui, tot podria ser tu.
De veritat, aquesta màxima identificació en aquest Los Años Nuevos, de Rodrigo Sorogoyen.
Cal dir els protes. Sí. Iria del Río i Francesco Carril, naturalitat, expressivitat, emotivitat, o sigui, només de veure lo bé que ho fan i lo ben dirigits que estan, perquè és que és una meravella, es respire. És una sèrie que es respire.
Francesco Carril, que és l'actor habitual de les pel·lícules del Jonas Trueba, i la Iria del Río, que és catalana, era la prota de les de l'hoquei, per exemple.
Ara, i tant.
Estan meravellosos els dos. I els secundaris, que no són coneguts, però estan meravellosos. Fa un paper secundari el poeta, el Benjamín Prado, que està magnífic. És que tot és brillant en aquesta sèrie.
És una sèrie que no ho hem dit, d'Iñigo Sorogoyen.
Sí, us veig.
Rodrigo.
Sí,
ho hem dit. Iñigo Montoya, tu padre. Mi padre.
Va, la primera, Los Años Nuevos, Rodrigo Sorogoyen. Anem a pel·lis. Comencem amb una joieta que podreu trobar ja a Disney Plus. Ui, aquesta me l'apunto aquesta nit, però ja.
Sí, a més, es veu un moment, això.
Una horeta?
No?
Spirit of Christmas?
25 minuts dura, això.
Això
és un curtmetratge. Això és un curtmetratge que es diu... El trobaràs a la plataforma Disney Plus com El búho i la niña, quasi una història navideña.
Un títol no gaire catchy, eh?
Però és que, sí, és veritat que no... L'original és An Almost Christmas Story, quasi una història de Nadal, que crec que no calia posar...
No calia el búho i la niña, no?
El búho, que sempre penso amb els gestes de l'Eugenio, dos buitos, tenen buitos. Doncs és una joieta produïda pel Alfonso Cuarón, el director de I tu mamá también, de José los hombres, de la sèrie que parlàvem l'altre dia, Disclaimer, no? I de Disclaimer, sí. No? La sèrie. I dirigit per David Lowery...
Disclaimer, no Como agua para chocolate.
No. Sí. I dirigit per David Lowery, que és el director de pel·lis com Pedro y el dragón i a Ghost Story, i és una joieta, 25 minuts, un curt, que explica la història d'un petit mussol molt trapella, que no acaba d'obrir el seu pare, que de cop i volta va parar a un lloc diferent del bosc on representa que viu. I aquest mussol, aquest buit, els buitos tenen buites, es troba amb una nena i, bueno, creant una bonica amistat. És una pel·lícula preciosa feta amb stop motion, amb una tècnica, aquesta tècnica artesanal, del frame a frame, i que fa servir figuretes fetes de paper maixé i cartró, que li dona una estètica una mica crua, que li va molt bé la història. És preciós, una preciositat, de veritat. Veieu-la, no arriba a la mitja hora, i si no us encanta...
És que esteu malalts.
És que no teniu cor.
El Bú i la Niña, que sigui una història navidenya a Disney Plus, us ho diem en castellà perquè és com ho trobareu. Si no, Almost a...
An almost a Christmas Story.
A Christmas Story. La segona sèrie que recomana avui la Sílvia és True Love.
How was his funeral?
He was dead. He buried him.
It was cancer cells versus cancer drugs.
If I get near that, take me out the back and shoot me.
We all need to promise.
Mira, és britànica i ja m'agrada, eh? Sí. Història d'amor.
Quin tram final que tenim d'any de sèries esplèndides, eh? És una història d'amor, doncs, sí, perquè el que es fa és un pacte d'amor, diguéssim. Darrerament no parem de veure històries relacionades amb el final de la vida, per cert, o sigui, aquesta és una altra. En aquest cas, britànica, com dius, True Love, es parteix de la premissa si estaries disposat a ajudar algú a morir si fos necessari.
L'habitació del lado.
Carai, no. Segur que
com
no.
Com estem amb les eutanàsies, últimament.
No, però segur que no, perquè és molt diferent. Mira, l'argument. Un grup de vells amics que fa molts anys que no es veuen es reuneixen en un funeral i fan un pacte de borratxera. És un pacte de borratxera. Lo típic, els britànics, que quan van a funerals...
Els britànics, diu.
Quan van a funerals, després s'emborratxen.
Ah, sí, sí. No li dic que aquí també.
Ah, però això, la gent està ja després dels funerals, aquí.
Bueno, alguna vegada Àlex... te'n vas a fer cerveses.
Ens has d'explicar alguna cosa.
No, bueno, en fi, algun pacte.
No, deixem-lo.
Sí,
l'incinerarem i estarà 7 dies cremant, tu, aquest.
Doncs la promesa dels amics consisteix a ajudar-se mútuament a arribar al final si algun d'ells doncs no pot mantenir la dignitat o si té una malaltia que el resulta doncs insuportable o molt dolorosa o el que sigui, no? Mesos després, un dels amics té una malaltia i... Què passa aquí?
Que li demana un altre amic.
Exacte. Ho demanen, però no resoldrem si ho fan o no ho fan. Perquè, clar, qui està disposat a anar a la presó per complir una promesa que vas fer mig borratxo, clar, i una mica en broma? Vull dir, allò no era una cosa seriosa, estaven borratxos tots, no? Però tot plegat arrenca en forma de comèdia negra, però a mesura que avancen els capítols es torna més negra, diguéssim, perquè està explicada com si fos un procedimental policial, com si fos un assassinat.
Que xulo, no?
Molt xula. És molt, molt xula. Té canvis de to força sorprenents i estan perfectament integrats, o sigui, és molt delicat el pas d'una broma a una cosa seriosa, perquè realment és el final de la vida i es parla de la malaltia. Els diàlegs són magnífics, enginyosos i commovedors. I és una sèrie d'aquestes de gent gran. Clar, tots els protagonistes tenen almenys 70 anys i entre els diàlegs ja, si fem alguna cosa d'aquestes no ens buscaran perquè som vells i som invisibles.
Sí,
no?
Clar.
Coses d'aquestes característiques. És una sèrie creada per la guionista de The End of the Fucking World, Charlie Coble, i amb un repartiment de veterans que estan esplèndids. Per citar-ne un parell, i que de fet són els autèntics protagonistes de la història, Lindsay Duncan, a qui hem vist en un piló de sèries britàniques, però també a The Morning Show recentment.
És que quan la veus ja saps qui és.
Ja saps
qui jo l'he hagut de buscar, eh? Sí. Però sempre em passa el mateix, ja ho sabeu.
Però fas bé de mirar-ho, perquè si ens esteu escoltant i feu un Google, de seguida us situarà amb quins actors i actrius estem parlant, no? I Clark Peters, que és conegut sobretot pel seu paper a The Wire.
Sí.
Des d'avui mateix teniu els 6 capítols a Filmin, els que vau participar al Serializados Fest o vau mirar les sèries que estaven a Filmin, ja vau poder veure els 2 primers capítols, o sigui que igual hi ha gent que ja està avançada. Jo estic segura que si vau veure els 2 primers capítols l'acabareu, i té un gir de guió al capítol 5 que no està gens malament.
Doncs aquesta nova recomanació de la Sílvia, True Love, que la trobeu a Filmin. Segona proposta cinematogràfica és una pel·li que s'estrenarà divendres a Apple TV Plus. Es diu Blitz.
My mom sent me away.
She did it to keep you safe.
Això és un pel·liculon.
Avui estàs on fire, eh?
No, és que aquesta setmana, escolta'm, bé, és un pel·liculon. És la nova proposta de Steve McQueen. No Steve McQueen, l'actor.
Imagina't. Sí, va traspassar, no?
Com ho fas des d'allà. No, és la de Steve McQueen, el director de Shame, o de 12 anys d'esclavitud, pel·lícula que va guanyar l'Òscar a millor pel·lícula, l'any 2014. I és una història situada a Londres, en plena Segona Guerra Mundial. Blitz és el nom que es denomina el període entre 1940 i 1941, on la capital anglesa va estar bombardejada constantment per la Luftwaffe, no sé si ho he dit bé, sí, per l'aviació nazi. Uh-huh. I en aquest període succeeix aquesta història, una història protagonitzada per una mare soltera, blanca, que té un nen negre. És un element molt important, el del racisme. De fet, és un element clau.
Històries. Té una sèrie també extraordinària que es diu Small Axe,
sí,
sobre
sí.
el racisme a Londres als sí. anys 60, 70 i 80, sí. i sempre fa coses d'aquestes característiques.
Clar, clar.
Molt delicades.
12 anys d'esclavitud mateix, no?
Molt bèsties.
De fet, hi ha un capítol de Small Axe que és un... Ara no recordaré el nom del capítol. És un capítol que explica les festes que es feien als pisos dels immigrants de les Antilles
sí.
jamaicans,
sí.
i és un musical gairebé, no? I d'alguna manera Steve McQueen sempre explica que el seu somni és rodar un musical. Ho feia d'alguna manera amb aquell episodi de Small Axe i ho fa d'alguna manera en aquesta pel·lícula, perquè en aquesta pel·lícula també introdueix 2-3 números musicals molt potents, però la pel·lícula no és un musical, eh? Mm-hmm. És un drama, com dic, protagonitzat per aquesta mare i aquest nen. En un moment donat, la mare envia el nen, com passava moltíssim, que enviaven els nens a zones rurals per intentar salvaguardar-los de les bombes, i envia el nen, però el nen a mig camí diu que ell... No sé que on vaig, i decideix tornar. I llavors una mica la pel·lícula explora tota aquesta aventura del nen per tornar a casa, que és una part de la pel·lícula, diria, molt èpica, molt d'aventures infantils, amb tocs de Charles Dickens. Hi ha una picada d'ull claríssima a Oliver Twist. I tota aquesta peripècia per un cantó, i per l'altre la mare buscant el nen, intentant saber on està el nen, i després també la mare com a gairebé activista en un moment molt germinal del feminisme a Anglaterra, no? Perquè ella treballa en una fàbrica d'armament, aleshores, d'alguna manera, les treballadores es revolten contra l'amo per una sèrie de circumstàncies que passen a la pel·lícula, però... I també és activista en el sentit, també, és un moment en què Londres no facilita els refugis, que la gent que està bombardejada pugui accedir a refugis, no? De fet, hi ha una escena bestial on els treballadors del metro tanquen el metro i hi ha tota gent allà que vol baixar al metro per protegir-se, i no els deixen baixar. Tampoc explicaré com es desenvolupa l'escena, però tots aquests elements fan una pel·lícula... Hòstia, que a mi m'ha agradat moltíssim. L'única pega que li trobo és que no la puc veure al cine, perquè aquesta pel·lícula, jo sí que vaig poder-la veure en un passe als cinemes, llueix molt. Les escenes de bombardejos estan molt ben rodades, dels atacs dels avions, tot i ser una pel·lícula profundament íntima. És una llàstima no poder-la veure en gran pantalla, però sí, és una gran, gran pel·lícula.
Demaneu algun amic que tingui d'aquells pantallot i aneu a posar Apple TV Plus.
Projector?
Clar, un projector guapo. Doncs aquesta és la recomanació del Monty. Blitz, la segona recomanació. Tercera sèrie que ens recomana avui la Sílvia és No digues nada.
Listen up! We are liberating funds for the Irish Republican Army, Mother Superior.
A veure, de què va això?
Va de crims i va de memòria. Aquesta és la sèrie del cap de setmana passat. Uh-huh. Això és un seriot.
L'altra.
O sigui, avui venim...
Tot és bo, eh?
És un seriot. Adapta el best-seller de no ficció de Patrick Radden Keefe, No diguis res, que està publicat en català per edicions del Periscopi, que alguna vegada he sentit que dius No digues nada. No digues nada és el nom de la sèrie, perquè no està traduït, però nosaltres ho podem dir en català, perquè el llibre sí està traduït.
No diguis res.
Exacte. I ens situa en el conflicte nord-irlandès al llarg de 3 dècades.
Wow.
Explica les experiències de 4 membres de l'IRA provisional lluitant contra els britànics per una Irlanda lliure i unida, i el focus es posa en dues germanes, Dolores i Marian Price, i en com acaben formant part de l'estructura de l'IRA que lidera Gerry Adams, per bé que a cada capítol, tots els capítols acaben dient Gerry Adams ha negat sempre haver format part de l'IRA.
Per si de cas.
I en paral·lel veiem, és una història real, és una investigació periodística sobre una història real, i sobretot lo important és això, el segrest de Jean McConville, una mare de 10 fills viuda que no sabem per què la segresten. Uh-huh. Sabem de seguida que la segreste l'Ira, però fins al final de la sèrie no sabem per què la segresten ni com. És interessantíssima. Parla de l'organització i de la llei del silenci, no diguis res, entre els seus membres. Tots els capítols acaben amb aquest text que us deia, però no se centra en les conseqüències polítiques, sinó que és la part emocional. O sigui, el que va passar després. I després una cosa que fa molt bé és compensar l'empatia que genera en l'espectador la lluita revolucionària, perquè al final dius, hòstia, aquestes dues noies joves que comencen amb un concepte de la Irlanda lliure pacifista, però les atonyinen i diuen, no, nosaltres volem formar part de l'estructura de l'organització i si cal posarem bombes, i en posen. No? Però doncs això, la sèrie es va enfosquint capítol a capítol i aquesta acció de l'Ira, aquest segrest d'aquesta mare vídua sura durant tota la sèrie. Tota la història la coneixem a partir d'unes entrevistes anomenades Projecte Belfast, que és una altra cosa que és particularment interessant. Un periodista fa membres de l'Ira amb el compromís que no sortiran a la llum fins que ells morin. Llavors, durant la sèrie alguns d'ells moren. Per tant, alguna cosa surt a la llum.
Sortint.
I, evidentment, parlem de Gerry Adams.
Clar. Que, insistim, mai ha
format part de l'Ira. Mai. Els entrevistats són la germana gran, la Dolores, interpretada per Maxine Peake, una actriu que ha sortit a La teoria del todo, i un munt de sèries britàniques, també, i qui sempre ho fa bé, Anthony Boyle, recentment l'hem vist a Los Amos de l'Aire o La conjura contra Amèrica, i tots dos estan força convincents. És una sèrie dura, intensa i llarga. O sigui, és la sèrie del cap de setmana, no sé, jo tenia una mica avançadeta, dubto que algú l'hagi acabat. Bueno,
hi ha molt malalt, diumenge.
Sí, hi ha molt malalt, però té 9 capítols que duren al voltant d'una hora.
Serien 9 hores, davant de la... Jo t'ho podria fer, algun diumenge tonto.
Sí, jo també.
Jo t'ho podria fer,
És veritat, m'he llançat massa a la piscina. Segur que algú l'ha vist. És a Disney Plus.
A Disney Plus, aquests 9 capítols de l'última sèrie que ens recomana la Sílvia, que es diu No digues nada, no diguis res. Monti, queda pendent una peli.
Sí, parlem la setmana que ve.
Aguanta o no, la setmana que ve?
Sí, arribarà dijous, vull dir, la setmana que ve podem parlar.
Perfecte. Sílvia Comet, Àlex Montoya, moltes gràcies.
A vos.
Fins ara, bonics, fins dimarts. Nosaltres de seguida fem l'última i marxem. Abans, però, fem una aturada a Les dones i els dies. Espero, Montse Virgili, que això m'ho tinguis a la playlist de Les dones i els dies.
Home, això ho tenim. És la Genius de Sia. Perquè avui parlem de genis, de noies, de dones, com tu. És que m'ho he deixat.
Si parles de mi, clar.
Doncs, dones amb altes capacitats, que et diré, wow, que n'hi ha moltíssimes, però què passa? Que a les escoles a primària, quan és el moment de detectar-les, doncs les noies com que s'amaguen més i moltes vegades volen passar desapercebudes i volen formar part del grup, que queden indetectades. Amb la qual cosa, ara mateix, les xifres d'aquest any del Ministeri d'Educació diuen que el 70% de persones que els detecten quan són petits són nens i només el 30 noies.
No. Sí. I a la realitat deu ser 50-50.
I a la realitat, 70-30, ja t'ho diré.
Fortíssim.
No. I llavors vindrà una nena superdotada, com es deia abans, que sí, ara es diuen altes capacitats, que això de ser superdotat no els agrada.
Sí.
I vindrà la mare, i vindrà també una dona que ara amb 47 anys, tota la vida s'havia pensat que era llesta.
Li han donat el diagnòstic.
Però li han donat el diagnòstic perquè els seus fills també ho són.
M'interessa, apassionant.
Un munt de dones amagades amb altes capacitats.
Altes capacitats, dones...
Com la
Vicenta Carot. M'hauria de fer les proves, a veure què surt. Avui, a les 9 del vespre, Les dones i els dies, capitanejats per la Montse Virgili. Home, gràcies, Montse.
Per fi,
Montse.
Bones notícies, no?
Tant,
tot
és
un drama,
Nena.
Antònia.
Fins ara, Antònia. No marxeu. Júlia Cot, bona tarda.
Bona tarda.
De seguida fem l'última, marxem, no?
Molt bé,
avui
sí.
De què va?
Avui fem història del cor. Ens remuntem a la primera crònica rosa de la història del cor a Espanya.
Nervis.
La primera primeríssima.
L'altra amb altres capacitats. Ara venim.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot. Catalunya. Em veus en el blau del Mediterrani o a les terres volcàniques de les Canàries? Em sents en la bellesa dels Emirats o del nord d'Europa? Aquest hivern el teu creuer MSC directe des de Barcelona, amb begudes incloses des de 773 euros. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges.
A Barcelona,
totes
i tots decidim. Decidim si volem millorar el casal de la gent gran.
O tenir una biblioteca més sostenible.
Decidim que volem una nova pista de petanca al barri.
Aquest 2024 decidim en què invertir els pressupostos participatius a la nostra ciutat. Fins al 29 de novembre, entra i fes les teves propostes a decidim.barcelona, Ajuntament de Barcelona.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Nights in white satin.
És de nit quan s'escolta més endins. Però per què?
Perquè la nit és com més vestit. Sí, 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 sí.
És de nit quan arriben preguntes xoc.
Home, vol dir que els funcionaris a aquestes hores estan escoltant la ràdio?
És de nit. I de 12 a 2... quan s'escolta la nit dels ignorants 3.0, de diumenge a dijous i amb Xavier Solà.
Visca la ràdio, visca.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
3:15 de la tarda, Júlia Cot.
Hola.
Li dic, jo crec que tal persona té altes capacitats. La seva resposta és sí. Però...
EAE Business School patrocina aquest espai.
Júlia Cot, a veure, avui coneixem una persona, unes històries, la primera història del cor, m'has dit, històries del cor?
Sí, sí, literalment ens remuntem als orígens de la premsa del cor a Espanya, perquè em vaig preguntar, qui va ser el primer periodista del cor?
O sigui, ara.
No, com? Que ara?
Ara, que m'interessa.
Ah, vale, dius, t'ho has preguntat ara? Dic, no, abans de fer la secció, és el motor, anava a dir, Carot, tu i les altes capacitats.
No cal que vagis a les proves, de Virgili.
Doncs volia saber qui va ser el primer periodista que va dir, no, a mi no m'interessa fiscalitzar el poder, jo vull saber qui es folla aquí.
Ara?
Vale? Aquest.
Oh, bueno, va ser llest, va fer quartos.
Home, perquè és això el que ens agrada als humans. Quan parles d'orígens de la premsa del cor, molt probablement en quina revista penses?
A l'Hola. Jo, Lola.
Exacte. I perquè, precisament ara ha celebrat els 80 anys. I si bé sí que és la primera revista del cor pròpiament dita, dedicada de forma exclusiva a la crònica social, el gènere periodístic neix molt abans. Concretament ens hem de remuntar al segle XIX, segona meitat del segle XIX, al Madrid de la Restauració Espanyola, més o menys aquella època.
Neix a Madrid?
Sí, com a todo. Doncs allà hi ha un periodista i escriptor anomenat Ramón de Navarrete, que amb aquest nom hauria d'haver sigut torero. Ramón de Navarrete, el niño del cotilleo. Bueno, però no, va ser periodista, concretament cronista de societat, i es considera el pare i precursor de la premsa rosa. No hem de pensar en la premsa rosa d'ara, que està plena de concursants de realities i influencers.
Sí, que no coneixem nosaltres.
Bueno, a part, al segle XIX no existia el TikTok, però bueno. Vull dir, aquesta premsa plena de gent sense ofici ni beneficis, sinó que els protagonistes d'aquestes cròniques eren uns altres, eren l'alta societat.
També gent sense ofici ni benefici, no?
Bueno, eren rics, que és un ofici molt noble.
És molt difícil de mantenir, és veritat.
No, però en aquella època sí que els teníem. Vull dir, és el Madrid d'aquest període alfonsí, els aristòcrates, banquers, polítics, homes d'estat, les classes privilegiades, aquestes que riuen aixecant el dit petit i amb la uga.
En francès.
En riure amb la uga,
ui. Francès, ui, ui, ui.
Doncs Ramón de Navarrete es dedicava a anar a les festes i a fer-ne cròniques al diari La Época, del qual ell en va ser el primer director. I allà hi tenia una columna que s'anomenava Ecos de Madrid, i allà bàsicament hi explicava, doncs, a les festes aquestes qui havia parlat amb qui, si aquest flirtejava, aquests han marxat junts, com anaven vestits. Ell s'anava passejant, anava parant l'orella i després escrivia la seva crònica. Totes les senyores, senyoretes, senyors de l'època el llegien, era molt popular, però què passa? Que, bueno, el convidaven a totes les festes i als salons de la cort, perquè si tu te les volies donar, doncs, de gran esdeveniment, ell hi havia de ser. Però a poc a poc es va anar tornant un convidat incòmode.
Home, clar, perquè és com lo de, com es diu això, dels Bridgerton, que al principi fa molta gràcia, però després, ai.
Correcte, és exactament lo mateix. Els Bridgerton, per cert, una sèrie que recomano, no ja per la qualitat, sinó com a catàleg de possibles fantasies sexuals. Va. Però és que allà el més lleig té un 99% de simetria facial.
Estic tan d'acord. I a més, un germà que te'l pinta el lleig, dius, a veure, si ja es veu clar que la següent temporada serà el Buenorro.
Exacte, que vull dir, li posaran el tupé cap a l'altre costat per fer-lo malote. Home,
però allò, és com dir, no, aquella nena, la nena aquesta és lletja perquè li han posat els cabells a la cara i ulleres. Aneu a cagar, home, ja. No enganya, això.
Bueno, ara m'he perdut amb els Bridgerton.
No, que et deia que era com els Bridgerton, que es va convertir en un convidat incòmode.
Exacte. La gent no volia aparèixer a les seves cròniques per por a ser ridiculitzada, però, per altra banda, si no hi sorties, no eres
és
ningú.
Important, clar.
Exacte. Per tant, ell va seguir anant a palaus, tot i que segurament doncs, no queia bé la gent, i quan es girava li escopien dins de la copa, com és normal. Vale. De fet, gran part de la seva vida va treballar signant amb un pseudònim. Tothom sabia qui era, però ell signava amb un pseudònim. El més popular va ser Asmodeo.
Que lleig.
Asmodeu, que és el nom del dimoni que es considera el responsable de la luxúria.
Ah, calla, tonto.
És un còmbul... No era tonto, en Ramon
no,
de Navarrete.
No, era descapacitat, també. No?
Doncs, això, exacte, això, com t'ho has dit, recorda molt als Bridgerton. I per no caure tan malament, si en alguna crònica es posava en dubte la reputació d'algú o es descobria alguna infidelitat, el que feia era no donar noms, sinó inicials.
No, com es fa ara?
L'M. Rajoy, pues ho va inventar ell. Qui serà aquest senyor? I pot semblar una tonteria, això de donar només les inicials, però té una explicació. Perquè pensa que en aquella època, això sé, els duels estaven de moda. Que tots els conflictes es resolien així. Ah, no, jo sí, era primer a la cua del pa. No, jo, doncs pistola i a les 5 ho resolem ràpid i un dels dos no te'l tornaves a trobar a la forneria. Vale? Doncs imagina si ell hagués dit la marquesa Julia Cot enganya el seu marit amb l'arxiduc Carlos Cuevas.
Ja t'agradaria tu.
Com que ja no, però el meu marit...
Era així random, Carlos Cuevas.
El meu marit, com a senyor no deconstruït de l'època, perquè el segle XIX no està... Doncs hauria d'haver desafiat el Carlos Cuevas en un duel. Segurament hagués perdut el meu marit, però... Vull dir que ho entenc molt millor. Escrius JC i CC i així
I
ningú es dispara
i
tots amics. Va. Tot i els intents de caure bé les seves víctimes, doncs no ho va aconseguir, i això és meravellós. La gent va començar a escampar rumors sobre en Ramon. El rumor que corria més sobre ell era que quan anava a les festes portava les butxaques dels pantalons folrades d'hule per poder robar canapés. Que aquí, on hi veuen humiliació, jo hi veig una idea brillant que penso adoptar des d'allà. Però bé, el Ramon, com dèiem, era més que un periodista i un lladre de canapés, era també escriptor de novel·les, de teatre, precursor del realisme literari, que és com si aquí el Guimarà o el Narcís Oller haguessin
fet premsa del cor,
les canyapobres de luxe. Vale. Però ell sabia escriure, era un home culte, i aquesta qualitat literària doncs, la plasmava a les seves cròniques. I ara, Carot?
Què?
Exclusiva.
Ojo, Julia Cot, exclusiva.
Exclusiva.
Per cert, acabem a 55, eh?
Oi, no ens ho entenc.
No, ho haurem de tornar a fer.
Exclusiva de 1849. Vull dir, vaig una mica tard, però és una exclusiva perquè he trobat la primera crònica de Societat de Ramon de Navarrete.
A veure.
Misterios del corazón, capítulo primero, 25 de abril de 1849.
Per favor, eh?
Crònica sobre la inauguració d'un teatre que va organitzar Palau la reina Isabel II. Te'n llegeixo un fragment, sisplau.
Per
música
favor.
Així com de mocador de ball de...
Música
de
cortesana, de la cort. Vinga, endavant.
Festa de l'alta societat, primer descriu alguns convidats. Diu, en cuanto al marqués... Habría sido un modelo de belleza varonil si hubiese cuidado más de su compostura y de su aseo. Llevaba una levita antigua, un sombrero sucio y viejo y unos pantalones a cuadros de colores claros, lo que formaba un todo de malísimo efecto a primera vista.
Marrano.
¿Has vist quin estil? Per dir que és un hortera. Aquí sí, posaríem un arc.
Arc! Ja està.
Hem perdut moltes subordinades pel camí. Vale, però quina és la tafaneria de la festa? Doncs que resulta que hi ha un comte, que és el comte de Penyaflor, que ve amb el seu cosí, el marquès aquest hortera, i el vol liar amb la viuda Adela, que està a la festa. No diu, no, a mi amigo le moles. No, aquesta és la conversa entre la viuda i el comte.
Ai, m'agrada veure.
Diu, ella li diu, ¿quién es ese gañán que estaba con vos, conde? Preguntó la viuda en su tono burlón acostumbrado. Un primo mío, para el que pido gracia, contestó Peñaflor sonrojándose. Diu, ¿de dónde habéis traído a ese salvaje? Repuso Adela riéndose estrepitosamente. ¿Queréis ensayar en él la civilización moderna? ¿O os proponéis especular enseñándolo a tanto la entrada?
També en francès.
La Adela no en vol saber res del cosí lleig de... Higiene distreta, però és que més l'Adela...
Higiene distreta.
Està liada amb un altre marquès. Un marquès que està casat, que també està a la festa, i la dona, la Clementina, també és a la festa.
No m'ho puc creure.
Exacte. I hi ha un moment que el marquès tonteja de manera molt descarada amb l'Adela, i ella li diu, para, que ens veurà la teva dona, I ell li diu que això és exactament el que vol, perquè ell vol estar amb l'Adela.
Sí, home, doncs que tingui... Escolta'm, que se separi, que faci les coses bé.
I aleshores, l'últim fragment, quan ella se n'adona que el marquès està enamorat, en Ramon de Navarrete, que tot això està allà amb un boli i una llibreta apuntant...
Que ràpid va, diu,
la viuda dirigió una mirada de asombro al marqués. No creía que hubiese llegado tan lejos en su pasión y en su cinismo, y se asustó sinceramente, temiendo que exigiese de ella un cariño que no estaba en su mano concederle. Para fijar mejor la situación de los dos amantes, diremos que Adela había visto en sus culpables relaciones una conquista lisonjera, que precioso, mientras el marido de Clementina, profundamente enamorado, se hallaba dispuesto a sacrificarlo todo.
Ai.
Ella només volia un rullet i el marquès estava enamorat.
Oh.
Però no sabem de veritat com acaba la crònica.
Acaba aquí.
Ho deixem un cliffhanger.
Per favor.
Si vol, jo només vull dir una cosa, que espero que la relació prosperés, que l'Adela s'acabés enamorant del marquès i marxessin junts, i la Clementina gravés una cançó amb Bizarrap cagant-se en el marquès i l'Adela, guanyés un Grammy i refés la seva vida.
M'encantaria que hagués acabat així, Júlia Cot. Històries del cor. Avui ens parla del primer cronista de Crònica Rosa que vam conèixer, què és això, l'estat espanyol, no, diguem-ne?
A Espanya, en Ramon de Navarrete.
Ramon
el niño
de Navarrete.
Del cotilleo.
El niño del cotilleo. Ole, el niño del cotilleo. Júlia Cot, moltes gràcies. Fins d'aquí dues setmanes. Una abraçada. Nosaltres ho deixem aquí, us deixem ara amb el Tot Costa, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmau. Us actualitzaran de com està la Minya Mal de cara a dissabte. I es entrevisten el director esportiu del Barça femení, amb Marc Vivés. Nosaltres tornem demà a partir de les 4 i ho fem amb l'Estel de Soler i amb Biel Duran. Parlarem també amb la Mireia Portes, amb en Lluís Villanueva i amb l'Ivan Labanda. I demà també l'Infocà. Com explicar-los això de la pressió estètica?
La fan vestir rara, la seva mare bada, té diferent la mirada, és perquè...
És d'amor, és d'estalvi. Perquè a Capravo tens un carro complet i saludable per menys de 70 euros.
Capravo, sempre a preu.
Capravo, amor etern als preus bons.
En menys de 24 hores t'ajudem a trobar la solució per tal que els teus pares estiguin ben cuidats a casa. 9 de cada 10 famílies en recomanen. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Hola, hem trobat el cotxe ideal i el volem comprar. Ja hem planejat rutes per marxar amb les bicis noves i volem demanar el préstec que van comentar. Ho tanquem demà mateix? Gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop perquè puguis aconseguir el que et proposis. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
Ser antiracista per mi no és una opció.
És una pràctica, significa actuar.
És educar-se cada dia.
Detectar les actituds racistes i corregir-les.
Tots som iguals, a pesar de les nostres diferències.
Barcelona ofereix més de 60 activitats contra el racisme. Consulta tota la programació a barcelona.cat/antiracista. Uneix la teva veu contra el racisme. Ajuntament de Barcelona.
Hola, Irene. Que bé, me n'alegro molt pel Víctor i per tu. Gaudireu molt fent rutes en bici. T'acabo d'enviar les condicions del préstec pel cotxe per l'app, perquè ho pugueu tancar el més aviat possible. Una abraçada.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop perquè puguis aconseguir el que et proposis. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
Tots i totes consumim productes i gaudim de serveis. Per tant, tenim dret a rebre protecció com a consumidors i consumidores, tasca que exerceix l'Agència Catalana del Consum. L'agència ofereix informació i assessorament tant als consumidors com a les empreses. Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i, quan sorgeixen conflictes, intervé per ajudar a trobar una solució. Trobareu més informació al web consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Els vincles durant dècades entre explotació sexual, càrrecs públics i funcionaris de l'Estat.
5 persones han estat detingudes per la implicació en una xarxa de prostitució de menors.
Alcaldes, fiscals, un juez era cliente nuestro.
Había más socio.
El teniente coronel.
Sí, es el de la guitarra.
Una investigació de 3CAT. Murs de silenci, Gran Escala 2000, Nits sense ficció, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura
a Catalunya.
A Catalunya Ràdio.
Arriba la segona edició de Victòria Podcast, el festival de podcast del Teatre Victòria. A partir del 27 d'octubre, viu en directe sessions amb sorpreses i experiències interactives amb alguns dels millors podcasters com José Elías, Juliana Canet, Andrea Ros o David Verdaguer. Més informació a teatrevictoria.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Linkat.
L'Orquestra Simfònica del Vallès i el Palau de la Música Catalana presenten música de westerns amb el cor jove de l'Orfeó Català, la Coral Cantiga, Toni Marsol i Luis Posada. Els set magnífics, Sol davant el perill, Silverado, El bo, el llits i el dolent, Ballant amb llops i molts més en un concert de pel·lícula que t'emocionarà. Els dies 23 i 30 de novembre al Palau de la Música Catalana i també a Sabadell, Terrassa i Sant Cugat. Més informació a osvallès.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
A l'escola primària es detecta menys a les nenes que els nens amb altes capacitats. Segons diuen els experts, les nenes s'amaguen o busquen encaixar més amb el grup i per això es converteixen en invisibles pel sistema educatiu. Parlem dels motius dimarts a Les dones i els dies.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre. De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.